Són les 3.
Catalunya migdia.
Encetem la segona hora del Catalunya migdia. Fins ara us hem explicat com ha anat el primer dels 3 dies de vaga al sector ferroviari. El resum és que ha anat malament. Els maquinistes han incomplert els serveis mínims del matí i a Rodalies han circulat menys de la meitat dels trens d'un dia normal, quan s'havien garantit que n'hi hauria 2 de cada 3 a les hores punta. El govern exigeix responsabilitat i avisa de possibles sancions mentre que els sindicats minimitzen les incidències. També us hem parlat de les eleccions d'ahir a l'Aragó. El Partit Popular i el PSOE analitzen avui els resultats. Els populars, una victòria podríem dir que amarga, que no els deslliura de dependre de Vox, que va duplicar els seus resultats. I els socialistes, que tenen una nova patacada ara amb l'exportador del govern espanyol, Pilar Alegría, com a cap de cartell. I també ens hem fixat en la declaració dels escortes de Carlos Mazón, avui davant la jutgessa de la Dana. Han confirmat que el dia dels aiguats, l'expresident valencià va anar a dinar al Ventorro sense el seu equip de seguretat i que va tornar al Palau de la Generalitat quan faltaven 10 minuts per les 8 del vespre. Tot això us ho hem explicat a la primera hora del Catalunya migdia. Ara, què més podem afegir-hi, Natàlia Ramon?
Doncs avui s'ha reprès el judici contra l'expresident de la Generalitat, Jordi Pujol, i els seus fills a l'Audiència Nacional a Madrid. Diversos testimonis han indicat que el fill gran de Pujol feia servir comptes de terceres persones a Andorra per fer transaccions. Moltes d'aquestes persones ni tan sols coneixien Jordi Pujol Ferrusola. Sentim un fiscal i un dels testimonis.
Recibió 25 millones de pesetas el 4 de enero del 94 de una cuenta del 98-71 de Jordi Pujol Ferrusola y Mercè Gironès. ¿Usted sabía algo de esto?
No sé de qué me está hablando.
La Unitat Central Operativa de la Guàrdia Civil tanca la porta al jutge Peinado a investigar Begoña Gómez, la dona de Pedro Sánchez, pel rescat d'Air Europa. Segons l'informe de l'UCO, no hi ha res a indagar perquè no hi ha nous indicis que relacionin comptes i dipòsits bancaris de Gómez a la República Dominicana amb el rescat de l'aerolínia durant la pandèmia. La petició la va fer el jutge instructor, Juan Carlos Peinado, arran de la denúncia d'un particular després que l'Audiència de Madrid frenés per quarta vegada el seu intent d'investigar la parella del president per l'ajuda concedida a l'aerolínia Globalia. I un primer sospitós italià d'haver participat en els anomenats safaris de la mort a Sarajevo durant la Guerra de Bòsnia nega davant la Fiscalia de Milà la seva implicació. Es tracta d'un camioner jubilat de 80 anys. L'interrogatori ha durat una hora. Diversos documentals i un llibre han explicat com gent de diferents països viatjaven durant la guerra dels anys 90 a la capital de Bòsnia i aprofiten el setge dels serbis, disparaven a matar contra els civils. Arran d'això, la justícia italiana va obrir al novembre una investigació. I encara una última qüestió. Les amenaces de Donald Trump sobre Cuba s'estan materialitzant amb una falta de combustible general. Tant és així que el govern ha comunicat que a partir de demà els avions que aterrin a l'illa no podran omplir els dipòsits. Això posa en escac el gran motor econòmic del país, el turisme. A banda de les apagades regulars, ara el problema es trasllada als aeroports. Moltes companyies estan estudiant si mantenen la connexió o fan escales tècniques en altres llocs del Carib per poder posar gasolina com va passar als anys 90. En tot cas, des del Kremlin a Rússia es busquen alternatives de suport i es critica l'actitud de la Casa Blanca. Dmitri Peskov, portaveu del president Vladimir Putin.
L'estrangulament imposat pels Estats Units està causant moltes dificultats al país. Estem discutint amb els nostres amics cubans possibles maneres de resoldre aquests problemes, almenys proporcionant una assistència sòlida.
Passant 4 minuts de les 3.
Catalunya migdia, amb Òscar Fernández.
I des d'ara fins a les 4, amb la Júlia Reguer, cap de política del periòdico. Bona tarda.
Què tal? Bona tarda.
L'escriptor i advocat Jordi Cabré, bona tarda.
Molt bona tarda.
I la psicòloga i divulgadora Alba Alfageme. Bona tarda, Alba.
Hola, bona tarda.
La tenim avui a Girona.
Sí.
Tot com és possible?
Home, no sabia com arribar, la veritat. Ho he intentat, però he girat cua.
És una mica complicat, la mobilitat. Ara després sí. en parlarem. Però vaja, doncs, si esteu preparats, ja sabeu, el primer tema sempre ve des de fora. I Ja sabeu que els dilluns saludem a l'Empar Moliner. Empar, bona tarda.
Bona tarda.
Tu has pogut arribar bé?
Sí, perquè a la meva zona hi ha també ferrocarrils catalans, beneïts siguin.
Molt bé. Jo també he vingut en ferrocarrils, però...
Sí, és a dir, triguen... Tot, hi ha tota la guirió que va a veure Montserrat i torna, triga, no triga una mica, però vaja, tot el guiram allà content.
El guiram, molt bé.
Sí. Aquesta terminologia, ferrocarrils catalans.
Els catalans, que el, la gent diu els catalans.
No, els catalans.
No, no,
els
catalans. No, els catalans. El Vallès són els catalans.
Els catalans.
Hi ha una teoria, ara sorprendré, dels, el Vallès, entre els que fa molts anys que viuen al Vallès, diuen els catalans, els que fan més poc poden dir els ferros.
A Martorell s'ha dit els ferros tota la vida.
El Vallès es veu que eren els catalans i els que hi han anat apareixent després més, de manera més moderna ja ho diuen els ferros.
I, si
els
ferrocates si ho diuen els
ferrocates. Sí, els, sí, els que anaven a estudiar l'autònoma. Sí. Els que només trepitjaven els ferrocates per anar a estudiar l'autònoma.
Exactament. És que queda una mica antic ja. I si vols ser molt modern dius FGC. I llavors ja quedes com els FGC i quedes com un rei.
Som a francès.
FGC. FGC.
Però no has vingut a parlar ni de ferrocarrils ni de tren, que en parlarem de seguida.
No,
eh?
Perdona, d'un moment, és un moment trist per Catalunya avui.
Per què?
A veure, comença el dia de les consignes de Carnaval.
Ui. Ui. Jo, o sigui, una de les coses que més m'alegra és haver passat aquesta època ja.
A tu t'alegra haver-la passat, a mi encara més, i puc dir que reclamo la Creu de Sant Jordi, perquè jo vaig aconseguir no anar a cap festa del Super 3. O sigui, vaig estar escaquejant-me fins que ja, per edat, no molava. I Disneyland també. També m'he més quequejat.
Jo Disneyland més quequejat. De festa del Super sí que n'hi vaig en alguna. I les consignes és que ja és prou difícil aconseguir arribar a l'hora amb els nens vestits, com que a sobre ve de buscar segons quina, no? El mitjó de dos colors diferents, o una samarreta posada del revés,
el pijama.
Els hi va bé, pijama.
A veure, és que anem al pijama. No. És, clar, és a dir, avui hi ha moltes escoles, toca pijama.
Sí.
Cosa que vol dir que, com a progenitor, responsables de tenir un pijama,
I presentable.
Exacte, no aquelles malles que fan boletes, que et venen al mercat, Maria, que vendo la braga, que et venen allò, que ho compres de creixença, perquè dius, no, així durant
un any. Que duri un parell d'anys.
I que et fan boletes, boles ja com ous d'estrus. I la samarreta de la fira del formatge, que et poses, perquè et va atacar un dia. Allò, no, un pijama. Vol dir que per anar a fer això bé has d'anar a Montse Interiors. Montse Interiors, comprar un pijama i fer veure que els teus nens el portaven. És igual com això del mitjó. No, donem un mitjó desaparellat, perdoni, vingui a casa meva.
Podem fer col·lecció.
Vol que li ensenyi com vaig avui, etcètera. Llavors, a veure, a més, anar en pijama tenia sentit quan de dia anàvem molt ben vestits, però ara tothom va en xàndal i ensenya la guardiola, i de vegades un pijama és més elegant. Vull dir, cada dia els nens van a l'escola com volen, del Barça, amb faldilla, amb pantalons, curts, llargs, amb símbols religiosos. O sigui, disfressar-se ara mateix no té cap valor transgressor, al contrari, és com menjar bacallà. En un temps, oh, quin sacrifici, no mengem carn, mengem bacallà, però avui, que és tan car, costa tant de preparar, a mi em donen bacallà i aplaudeixo. Que un home abans tragués el que duia a dins i es vestís de dona, dius, mira, té sentit. Ara no. O que una dona digui, no, és que vull anar de prostituta perquè sóc molt recatada. Tenia sentit. Ara tothom va com vol i tothom va com vol, bé, en una societat laica, no? Diem. Aviam, el millor que podeu fer és fer-vos els conscienciats amb el planeta. O sigui, dir, no m'agrada el carnaval, però perquè trobo molt malament una disfressa comprada, perquè no és pedagògic. La disfressa s'ha de crear a casa. Perquè llavors, si no, si la compres a Temu i després la deixes a l'armari, estàs omplint el planeta de porqueria, i això no pot ser. Som sostenibles. No som mandrosos, no som avinagrats, som sostenibles. No som garrepes, som sostenibles. Per tant, ni princesa ni superheroi. Zombi, nens, zombi. Agafes a les malles més brutes que tens. Tu tres samarretes, li fots un strip, salsa de tomàquet i al col·le. I quedes bo. S'ha acabat, home.
Vinga, doncs home, aquesta és la ja recepta de l'Empar Moliner per tal de...
cosa,
i per tant saltar-te les consignes de l'escola.
Ves, a veure, si tu ara em mires els mitjons, jo ja vaig desaparellada avui. Vam pensar, filla meva i jo, de comprar-los tots negres i de la mateixa mida. d'aquests que posa 38-40, saps? Sí. Aquests que són elàstics.
Una forquilla ampla.
Una forquilla ampla.
De pèls. Serveixen del 30 al 50, i des d'aquí entra tothom, tota la família, escolta'm.
Exacte.
Molt bé.
Ja està.
A veure, vinga, que et veig amb ganes, va.
Sí, sí que tinc ganes, perquè jo sóc una de les persones afectades per les consignes de casa.
Tu encara estàs en aquesta època. Ànims.
I estava comptant, perquè a la meva petita encara li queden 7 anys per acabar.
Ànims, tots som Alba. Tots som Alba.
Saps què vull dir? I a part, que també dilluns és pijama, dimarts és un pentinat estrany, dimecres, que mira, per sort, o sigui, hi ha aquesta vaga convocada, no?, per als professors, perquè ens tocava anar del futur, que diu, mira, un pijama encara.
Difícil, sí, sí.
No, però del futur.
Del futur.
S'accepta tot. S'accepta tot.
Sí, amb això que diu l'Empar de les disfresses, nosaltres aquí a Banyoles ja hem fet el Carnestoltes aquest cap de setmana, però clar, ens hem hagut de fer la disfressa, anar a ballar amb una coreografia amb tota la gent de l'escola, i això que dius de no comprar fer-te'l, o sigui, és duríssim,
però a veure,
perquè vaig acabar a les 3 de la matinada fent-ho de nit,
Alba,
generant residus.
Catalunya vol saber, normalment quan toca fer coreografia és que aneu de cosa grupal, que és pitjor, anirem de Charleston.
I llavors, no, cada any anem de cosa grupal.
Sempre n'hi ha un que compra les perles i que troba aquell cigarro amb boquilla, i n'hi ha una que no troba res. I que fa de què anàveu?
Mira, aquest any anàvem de bombers. Oh. Vull dir que... Però l'any passat anàvem de peix. Saps què vull dir?
Sí, que... Carai, i et veig molt implicada, eh? Jo ja el primer dia d'escola ja deia, a mi no hi compteu, ja directament. Ja. O sigui, jo no. Ja està. Ja vaig parlar amb els meus fills, vaig dir, escolta'm, el papo s'estima igual, eh? Però no espereu que vagi a cap mena de cosa que s'hagi de ballar o disfressar-se. No.
Mira, això de ser psicòloga i potenciar l'empatia és mala cosa, saps què vull dir-te?
No pots entrar en contradiccions amb tu mateixa, vols dir,
totalment.
No?
Totalment.
Però no hem fet mai prou homenatge a les malles. Les malles per fer de peix, per fer de boli, per fer de... Les malles serveixen per tot, sempre serviran. Sí. Aquestes malles que fan transparentar els pèls d'alguns nens ja, perquè ja són grans. Aquestes malles de fullet, de boli, de tot. Malles, el poder.
El Jordi està molt callat, aviam.
No, és a dir, jo confesso. El tema...
Ara ha fet un Jaume Cabré, eh?
Exacte, un altre Cabré.
Ara ha fet un Jaume Cabré.
El tema del zombi, el confesso, l'he fet.
Allò clar, és que aquí no l'ha fet.
Fàcil, anem a estripar roba, que ja no fa servir, i anem a posar una mica de salsa de tomàquet i una mica de maquillatge blanc, i ja està, eh? I és facilíssim.
I contents, eh?
I contentíssim, encantats.
Sí.
Perquè no cal que gaires virgueries ni cal comprar absolutament res. Però és que res, eh? Mm. Una mica d'això, de pintura blanca, pintura verda, i una cicatriu ben dibuixada, i està, eh?
I som-hi.
I això ho he fet. Molt bé. I he estalviat molt.
I el tema consignes el portaves bé?
I el tema consignes els feia totes. Jo diria que les he fet a totes. Anar a ballar, anar a fer coreografies...
Fins aquí
això no ho he vist, però tota la resta, i tant, i mitjons desaparellats, i pijames, i avui fem això, i la temàtica que a mi em toca aquest any, amb la meva filla estem...
Què us toca, per favor?
Alicia al País de les Meravelles.
Carai.
Mira, palla. Encara tens... I quants anys té ella?
En té 14.
Sí. A veure, doncs
ja... Ho fa ja perquè només ja és previsi.
Ja pots posar unes malles per fer de conill, que fa tard. Ja, ho has de fer una mica més bé, ja.
Sí, ja.
14 ja no és primària, eh? 14
ara ja vas allà...
I aquí hi ha una mica de voluntat, eh?
Exacte.
Ja no és obligació, aquí ja és voluntat. Que bé, escolta, màxim respecte. La Júlia també calla, perquè...
No, perquè jo li dono les gràcies als meus pares per moltes coses, però no sabia que també per aquesta cosa els havia donat les gràcies, i realment
a
mi m'encantava el Carnestoltes, es van implicar moltíssim cada any, i de fet jo de petita era molt presumida, i els matins és cert que complicava bastant la gestió matinal, no?, en general, i el que portava molt malament a l'escola era que em disfressessin amb bosses de brossa.
Això li passa a molts nens, i aquesta és la nostra... Ets tu, clar, la nostra heroïna. Pares... No, clar, perquè, ostres, de bossa no vull. Deixi'm en pau, deixi'm anar guapo. Sí, sí. De bossa no.
Clar, per tant, no, des d'aquí també els he donat les gràcies als meus pares per haver col·laborat tant i escoltant-vos encara més.
No. Els meus no m'ho agrairan, veus? Però no hi vaig col·laborar, diguem. Perquè, a més, en mi hi havia un altre afegit, que és tu que treballes a la ràdio, presenta'ns... No, mai.
Amb tots vostès?
Vas quedar malament?
Sí,
m'agradaria que algun pare afectat de Sant Quirze del Vallès...
Escolta'm, jo el que necessiteu d'ajuda i tot plegat, però sempre entre vestidors.
És un servei públic?
Sí, escolta'm, ja hi havia algú molt...
i que però si no et costa res.
Hi havia algun pare que s'ho passava
molt bé. Però si vosaltres no us costa res.
No, hi havia algun pare que s'ho passava molt bé, que era el seu moment de
glòria. Però si hauries de pagar per treballar.
No, jo... És que em moro de
vergonya. No et deien això?
Sí, però que no. Que fins aquí.
Molts impostos no estan ben invertits.
No és això.
Encara estem a temps de fer-ho. Ara que ja no tens els nens allà, que no et veuran.
Queden quatre dies
i jo penso que Sant Quirze s'ha d'unir perquè tu, Òscar, presentis el Carnestol.
Deixa't estar. No.
No se sent ningú, tampoc.
El Jordi Galvall, el nostre tècnic, diu que ell va fer tots els muntatges musicals de totes les seves filles, clar.
Veus?
Va tocar,
clar,
no?
Veus?
Tu que treballes a la ràdio i és tècnic, munta't tu aquí el popurrí de cançons.
Si no us costa res, home, vinga, endavant.
Des d'aquí, molts ànims a tots els pares que durant aquesta setmana tenen aquestes consignes. I algú segur que s'ho passa molt bé, i per tant ara deuen estar passant, ja estan els cascarràbies de la ràdio, que no els agrada, etcètera. Però bé, sí.
Però hi ha molt consens amb aquesta, perquè n'hi ha que no. El Nadal és una cosa, però aquesta... No conec ningú que li agradi.
Els nens, sí. Bé, Empar, gràcies, bona tarda. Un quart de quatre. Fem una pausa i de seguida entrem en matèria.
Catalunya migdia.
Parlem de quin operador de fibra i mòbil hauria de contractar?
D'acord.
Quin és l'autèntic operador 100% català?
Vera.
I el més ben valorat pels usuaris?
Vera.
Escolta, no seràs una intel·ligència artificial.
Peyu, a Vera sempre parles amb persones de veritat.
Doncs no en parlem més. Passa't a Vera.
Vera.
Fibra i mòbil de veritat. Truca al 1543 o entra a somvera.cat.
Com afecta l'entorn d'una exposició en la nostra percepció? La mostra Antoni Tàpies, el moviment perpetu del mur, presenta l'obra de Tàpies a partir de l'anàlisi de quatre exposicions seves dels anys 50 a Barcelona i París. La mostra connecta el seu art amb l'arquitectura moderna, l'espai urbà i el disseny gràfic. Inauguració amb entrada lliure el 12 de febrer. A les 7 del vespre, al Museu Tàpies. Més informació a museutàpies.org.
Catalunya migdia. Catalunya nit.
Volem que qui en sap més ens ajudi a entendre els perquès.
Se juntan las tres cosas más deseables: que el tumor desaparezca, que no vuelva a aparecer y que no sea tóxico.
Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
I ens han dit que és la primera vegada que hi ha un equip íntegrament femení de so pels Oscars.
Un informatiu sense presses.
Per donar context als grans titulars.
Hi ha gent que mira i no veu, o gent que mira i no vol veure, o gent que escolta i no sent.
Catalunya nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
Aquest dilluns a partir de les 10, a través del canal exclusiu digital de l'app i el web de Catalunya Ràdio.
Evitem el soroll.
Ens allunyem de les estridències.
Som 3CAT.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Passant dos minuts d'un quart de quatre de la tarda, som al Catalunya Migdia amb la Júlia Reguer, el Jordi Cabré i l'Alba Alfagem. Hem parlat una mica de Carnestoltes perquè l'Empar Moliner ens hi ha convidat. Però una vegada més, el tema del dia torna a ser els trens. I ja fa moltes setmanes que en parlem. Avui, matí especialment complicat a Renfe, i mira que n'hem tingut de matins complicats, però el d'avui encara ho ha estat una mica més. Si fa més de 15 dies que els trens no funcionen bé, avui s'hi ha afegit una vaga del personal ferroviari, que estava anunciada, és veritat, i que ha començat, això sí, amb l'incompliment dels serveis mínims tant a Rodalies com a regionals. Els sindicats diuen que el nombre de trens previstos que no han circulat és anecdòtic. Però el fet és que a les estacions s'hi han acumulat viatgers desesperats per una mobilitat del tot deficient. La d'avui és la primera de les tres jornades de vaga previstes, que també afecten l'alta velocitat, i que s'afegeix al desgavell ferroviari, a les limitacions i les restriccions de les últimes setmanes, i que, segons el Ministeri, duraran fins al mes d'abril. El govern, a primera hora, ha demanat a Renfe que supleixi aquells trajectes de serveis mínims que no s'estan fent amb autocars. El comissionat de la Generalitat pel traspàs integral de Rodalies, Pere Macias, ha estat entrevistat avui al matí de Catalunya Ràdio i ha explicat com havien donat instruccions a Renfe per garantir el dret a la mobilitat.
Si hi ha un servei del 66%, el que no es pot fer és donar ordres per cobrir-lo a 33%, perquè vol dir que això anul·laria la barca. Però el que sí que pot fer l'administració és que fins a aquest 66% que s'ha de fer, que és la garantia, que és l'equilibri entre els dos drets, doncs es pugui arribar al màxim. Aquesta és la instrucció que s'ha donat des de la Generalitat.
I pot obrir expedient?
Evidentment.
semblava que no ho contemplava, fins que l'Ostrell no li ha preguntat, semblava que no comptava la possibilitat d'obrir un expedient. És evident que la Generalitat el que demana és que s'hagués complert aquest 66% que eren els serveis mínims en hora punta, i a Renfe calcula que han circulat aproximadament el 42% dels trens. Per tant, aquí hi ha hagut alguns maquinistes que havien de fer serveis mínims i que no els han fet. Tot i que des dels sindicats asseguren que això no és així i que ha estat anecdòtic, però la realitat és que avui no hi havia els trens que estaven previstos amb aquests serveis mínims. A Madrid, el Ministeri de Transports, perquè recordem que aquesta és una vaga que afecta tot l'Estat, han tornat a reunir els sindicats convocants de la vaga per mirar d'arribar a un acord que en les últimes reunions no ha estat possible. No sé ja com afrontar el tema, perquè realment portem dies parlant de Rodalies, sabem que encara n'haurem de parlar durant molts dies, però avui s'hi afegeix aquest fet diferencial, que és que havia vaga, uns serveis mínims, que no s'han complert.
I has dit que potser els incompliments per part dels sindicats dient que eren anecdòtics, però és que no podem, ja no podem de més anècdotes. No hi ha espai per més anècdotes, imprevistos i coses que ens i sorpreses inesperades. És a dir, parlaves abans, sí, intentaré lligar-ho amb el tema del Carnestoltes, perquè Carnestoltes també vol dir la inversió del poder i que els de baix vagin a dalt i els de dalt vagin a baix, és com s'entenia abans. No pot ser que els maquinistes manin, i punt. No, i punt. És a dir, els maquinistes tenen el seu poder, els seus drets, de vaga, de manifestació, sindicals, el que vulguis.
Fins i tot de posar en dubte la seguretat de la xarxa i que si consideren que és perillosa,
correcte,
com van fer en el seu moment, tot i que després s'hauria de veure si era el moment per fer-ho, no? Però en tot cas, evidentment, si ells veuen que allò és perillós, tenen tot el dret del món, perquè amb la seva salut tampoc no cal jugar-hi. Però és veritat que tenen dret de vaga.
Només faltaria.
Dins de les,
I el que no poden és manar, el que no poden és saltar-s'ho, i el que no poden és decidir sobre si el traspàs ha de ser d'una manera o ha de ser d'una altra, no poden decidir sobre si els trens poden, de sobte fas una vaga encoberta sorpresa o no, això és un excés, i això és, tenen el seu dret a intentar-ho, això sí, tens el dret a fer molta pressió i a no sempre ser superlegalistes, poden intentar vies alternatives de desobediència, diguem-ne així, però després que se tinguin les conseqüències, com tothom. I en qualsevol cas, el govern de Catalunya el veig una miqueta complexat. No, evidentment que l'equilibri és difícil, s'ha d'intentar el diàleg, s'ha d'intentar que la cosa no surti de mare, això ho entenc perfectament, però el to que es fa servir per part del govern, sentia la consellera Paneque parlant de demanar que es compleixin els serveis mínims, jo diria que el verb s'ha de canviar, simplement. No s'ha de demanar, sinó que s'ha d'exigir. I aquí és on sembla, a vegades sembla que el govern s'acomplexa o s'arronsa massa davant d'un sindicat que segurament és molt poderós i davant d'uns organismes, Renfe, Adif, que són molt poderosos, però com a catalans el que hem de sentir és un altre tipus de to, un altre tipus de veu, i he de veure qui realment pot manar. Evidentment Catalunya no mana. La desgràcia és que Catalunya no mana, i puc entendre, soc totalment empàtic amb la conselleria i amb el govern, perquè com que no manem i no tenim els mitjans, el millor cosa que podem fer és cridar. Ara, com a mínim cridem, com a mínim que se senti, i com a mínim negociem bé, i com a mínim que els maquinistes vegin, ja que tenim la, entre cometes, sort de tenir governs del mateix color a banda i banda, doncs que se senti també l'estirada d'orelles per part de Madrid. No s'ha sentit prou.
A veure, jo crec que si avui analitzem les reivindicacions d'aquest personal que està de vaga, crec que compten amb la complicitat plena dels usuaris, és a dir, més maquinistes, més inversió, més seguretat a les vies. Això és el que demana tothom, i els usuaris els primers en fer-ho. Ara bé, que s'incompleixin aquests serveis mínims, crec que és el que fa que hi hagi una nova guerra entre els usuaris i els maquinistes, que havien aconseguit durant aquesta crisi que al principi es veiés com un xantatge el que estaven dient de les vies, i després, amb el pas del temps, s'ha comprovat que efectivament no hi havia tota la seguretat que requereix a l'hora de que aquestes vies siguin transitables. Crec que fins aquí tots estaríem d'acord. Ara bé, és cert que al govern li ha faltat implicació amb això, també és cert que avui ens trobem amb una vaga que és estatal i que, per tant, crec que el que ha faltat és més enfrontament amb el govern espanyol, més cintura per part del ministre Puente, que en el fons és qui està negociant amb aquests maquinistes, i si no conto malament, em sembla que van per la cinquena reunió i encara no hi ha acord, i per tant, crec que aquí hi falta molta més implicació. A nivell de l'escàndol que hem trobat avui, jo crec que molts usuaris s'han trobat en un dia qualsevol a Rodalies des del 20 de gener, i crec que aquí és on ens trobem un escenari lamentable, i per tant, com sempre, és cert que quan hi ha vaga no pots afegir serveis alternatius, però quan no s'estan complint els serveis mínims, sí, i aquí no hi ha hagut una actuació diligent avui. Hi ha hagut trens que no han passat fins al cap de 3 hores. És una barbaritat, i a més quan passaven, evidentment recollien a tota la gent que hi havia d'anar, no? Crec que de moment se segueix negociant, pel que sabem, però la previsió no és gaire bona, i encara falten 2 dies més de vaga.
Clar, i una mica amb aquest desgast acumulatiu, no, de la gent, també amb aquesta sensació quan a vegades feu entrevistes, no, usuaris, o jo mateixa també usuària, i ho comentes amb la gent, aquest estrès crònic, hi ha com una, per molta gent hi ha com una ansietat anticipatòria, fins i tot d'aixecar-se al matí. I
avui què toca?
No sé.
Avui què toca? Mitjons canviats? No sé si arribaré, pijama?
No,
o què?
Clar, el mateix, sí, consignes. I a part que això també acaba tinguent una afectació en la pròpia, imagineu-vos, la pròpia autoimatge o autoestima, i és que al final dona la sensació, no, que no estic complint amb la feina perquè arribo tan tard, perquè jo no puc allargar, per exemple, la jornada per darrere, perquè tinc, jo què sé, persones a càrrec, el que sigui. Llavors, la sensació aquesta de que facis el que facis, res serveix, no? Aquesta sensació de pèrdua de control, aquesta indefensió presa, també té aquest impacte, al final, també, amb aquesta erosió amb la confiança institucional, no? I això també és molt perillós, perquè hi ha com una sensació també d'allò que havíem parlat en altres ocasions, no? De que el país no funciona. Jo crec que aquest marc mental, ara mateix, i bueno, per coses que anem veient aquí ja en parlarem, però aquest marc mental de el país no funciona, no? El govern no és capaç de tirar això endavant, també és molt... porta, de fet, en psicologia, no? Hi ha tota aquesta sensació, es parla de la cognició del declivi, no? És com una sensació que tot va malament, no? Llavors, quan entres en aquesta roda, i el que deia la Júlia, ja no és avui, sinó que és la constant acumulació, no?, d'aquest desgast, de que tot i que diuen tornem a la normalitat, però quina normalitat? La que també hi havia retards. Ostres, és com una sensació de desori i de que fins i tot les normes socials que hem establert ja ni funcionen, no? I això, i clar, tens la sensació que no hi ha un horitzó, que no hi ha una data fix allò marcada, no? I jo crec que això és com bastant difícil de sostenir, no? Perquè al final, ja et dic, la gent està absolutament cansada i col·lapsada.
De fet, qui guanya amb tot això és l'extrema dreta.
Totalment.
Després en parlarem, de les eleccions a l'Aragó.
Sí, això deia.
Però,
sí,
però sí. És totalment així. Estic molt d'acord amb el que diu l'Alba, perquè al final el propi govern es cremarà. Entenc que l'oposició amb això també vol ficar-hi cada vegada més foc, no?, a tota aquesta crisi, però crec que és una crisi que impacta a tothom. I, per tant, quan ens posem a mirar quines solucions, a curt termini no n'hi ha. És a dir, es pot fer aquest manteniment? Sí. Es farà? Sí. Es va prometre una inversió de 1.600 milions. Encara no l'hem vist. Clar, tot això tarda molt temps. I, per tant, aquest temps s'ha de poder guanyar d'una altra manera, que és, per exemple, en el cas en el que ens trobem, fent estàtics aquests busos. És a dir, si tu aquests busos que ara has contractat de forma addicional els mantens com a mínim durant un any, això ja dona una altra perspectiva. Jo el que veig és que amb aquesta crisi les institucions estan quedant molt enrere. S'està deixant tot el mando al que vindria a ser Renfe i Adif, que per cert, Adif és el gran desaparegut. És a dir, cada matí tenim declaracions...
De fa anys, a més a més.
Clar, cada matí Renfe, en aquest cas Antonio Carmona, dona la cara, però d'Adif amb prou feines tenim algun comunicat, no? Per tant, aquí el problema que té la política crec que és que s'està quedant enrere. I llavors, quan no saps oferir solucions, problemes, l'extrema dreta el sap diagnosticar molt bé. Però les solucions no. I, per tant, aquí és on jo crec que s'ha de demanar una mica més. Una mica més d'acord polític, però sobretot de receptes. Perquè que les receptes que estan sobre la taula, en el fons, no van enlloc ara mateix. Ho veurem també en el ple d'aquesta setmana al Parlament. Però el que hi ha és el traspàs. Del traspàs anem sabent qüestions a comptagotes. De moment, el govern espanyol tampoc s'està movent amb això. Per tant, la inversió tampoc arribarà. Si no hi ha pressupostos, què passarà? És a dir, crec que s'ha de fer un pas endavant que no s'està fent.
A nivell de reflexió política, i deia abans l'Alba que és la sensació que el país no funciona, d'acord? Anem per parts. Quin país? Estem parlant de l'estat de les autonomies, estem parlant de l'autonomia de Catalunya, estem parlant del sistema general del Regne d'Espanya, jo penso que estem parlant d'això, d'això últim, d'un sistema que no està ben repartit, que no està ben distribuït, que no està ben gestionat, i molt menys a nivell de repartiment de competències i de finançament. Si aquest és el problema, que arribem a la conclusió que el beneficiari de tot això és l'extrema dreta, a mi m'entristeix. Evidentment, no entenc l'argument, perquè vol dir que hi ha algú que està de moda, i aquesta moda recull sobre l'antipolítica, però... Hi havia una època on era molt obvi que qui recollia l'avantatge d'això era l'independentisme. Que no, la independència no pretén ser la solució a tots els problemes de la vida i del país, però sí que és veritat que en aquest aspecte, ja es va veure dissabte a la manifestació, em sembla que hi té molt a dir. Hi té molt a dir, que és escolta, potser, si no hi ha manera de fer un traspàs ben fet, o si es fa tant de tard, o si realment ha de ser el 50-1 a favor de l'Estat, i tot és tan difícil, jo penso que això, deixant de banda que també pot crear un argument antipolític a favor de l'extrema dreta, hi ha un argument pro-polític i amb una solució molt concreta, independentista, sigui més progressiva, sigui més possibilista o més radical, que em sembla que té tot el dret ara mateix a, com a mínim, poder ser escoltada, perquè ja fa molt de temps que ho diem.
Digues, Alba.
No, volia dir que també, amb això que deia en Jordi, no? que tens raó de la capacitat aquesta de fer una mica de mirada gran angular, no? d'agafar una mica de perspectiva i dir, bueno, és que això és un problema que neix evidentment de l'estat espanyol, però clar, quan tu Rodalies el tens aquí i s'està convertint en el símbol de tot el que, del mal funcionament institucional, si no fas un tallafoc, al final aquestes fallades en un sector concret és molt fàcil. Si ara, a més a més, dimecres, per exemple, tenim aquesta vaga, no?, que comenta, doncs, per part del professorat. Al final el teu cervell generalitza, no?, de dir, hosti, si és que no se'n surten amb Rodalies, ara la vaga aquesta professora no funciona res, no? Llavors, o això es pot canalitzar, gestionar amb bona gestió en altres àmbits, o al final aquesta sensació de núvol negre, com que Rodalies al final tens a Catalunya, tot i que el problema ve de l'estat espanyol, tu dius, ja, però és que jo en el meu dia a dia he vist que a Catalunya això no funciona, no?
I m'és igual, sí.
Clar, saps?
Mira, ara, senyals horaris a 3:45 de la tarda, n'hem parlat molt dels trens. Avui, les últimes setmanes, demà en tornarem a parlar perquè torna a haver vaga, dimecres també, si no hi ha un acord en una reunió que s'està fent ara a Madrid i que no fa pinta, perquè de fet ja n'han fet 4 i fins ara no han arribat a cap acord, però és que a més ja el govern i Renfe reconeixen que fins a l'abril no hi haurà normalitat, entenem per normalitat el que teníem el novembre i el desembre de l'any passat, que tampoc no és que fos una cosa modèlica, i per tenir realment una millora en el servei ens emplacen a l'any que ve, a l'any 2027, quan es comenci a treure rendiment d'algunes de les obres que s'estan fent, per exemple, el desdoblament de l'R3. És a dir, que va per llarg i, per tant, segur que de Rodalies en seguirem parlant els pròxims dies, les pròximes setmanes, els pròxims mesos i em temo que els pròxims anys. I aquí jo també crec que tots els partits són una mica hostes del discurs que fan a l'oposició. Perquè tots, quan estan a l'oposició, venen a criticar els que ho estan gestionant i fent veure que ells, quan ho gestionessin, ho farien millor, i aquí el problema és que la infraestructura no s'aguanta. I que, per tant, el gestioni qui ho gestioni, això n'hi ha per anys, perquè durant anys no s'ha posat els diners que calien pel manteniment, i, per tant, ara, si posi qui s'hi posi, li toca passar uns quants anys. Si és que es fa la inversió que cal, uns quants anys. Si no es fa la inversió, dècades. Però en què la cosa no millorarà.
Els únics que poden dir que ho faria millor són els ferros. Amb una certa unanimitat.
Sí, però també aquí a vegades es fa una mica de trampa, perquè també necessiten això.
Segur, mitjans.
Una millora en la xarxa, compra de trens, un tren no és com una camisa que vas a la botiga i te la compres, sinó que un tren l'encomanes avui i triga un any i pico a que te'l facin, per tant, a comprar-ne de nous, perquè Ferrocarrils no té personal. Vull dir que a vegades allò de canviem Renfe per Ferrocarrils és molt fàcil de dir, molt difícil de fer. Però bé, en tot cas, veurem, però insisteixo que en seguirem parlant.
Tampoc té els diners, és a dir, els diners en aquest cas els té l'Estat. Si traspassen els serveis sense fons, encara serà pitjor
correcte.
Que el que hi ha a dia d'avui, eh? Jo crec que amb això també s'ha de ser una mica curós. Jo crec que s'ha de confiar en aquest traspàs, també s'ha de ser conscient de que no només tardarà temps, sinó que sense diners això no va enlloc, i per això insisteixo, quan es parla tant de la política per mi també és pactar, també és negociar, i veig a dia d'avui que hi ha poc d'això i molta més confrontació.
I si creus que no podràs fer el traspàs o que el traspàs no és la solució i has de canviar de companyia, no pots fer canviar tot Rodalies de cop, perquè això és impossible. Per tant, hauràs d'anar línia a línia. És a dir, aquesta línia la traiem de Renfe i li donem a Ferrocarrils o a qui sigui, perquè gestioni, però has d'anar a poc, perquè tot de cop és impossible. Si tu ara canvies de companyia d'ara, per els pròxims mesos, hi ha un delta baix, perquè marxen els trens, marxen els maquinistes, que depenen de Renfe, i no tens prou múscul com perquè una altra empresa pugui fer tot el servei. Passant 3:45, fem una pausa i de seguida entrem en la ressaca de les eleccions a l'Aragó. No hi ha hagut sorpresa, hi ha guanyat el Partit Popular, però amb menys majoria de la que tenia i, per tant, encara més hostatge de Vox.
Catalunya migdia.
Te compra tu coche,
te compra tu furgo,
te compra tu moto,
oh.
Te compra tu auto caravan.
¿Tienes una oferta?
Oh.
Te la mejoramos.
Hasta un niño sabe dónde vender su seminuevo al mejor precio. Garantizado. Compromiso de pago en 24 horas. Estamos en tu provincia.
Ocasión Plus.
La tarde de Catalunya Radio.
Josep Manel, Carme, ¿esteu preparats?
Sí.
Sí.
Quantes estacions de la xarxa Rodalies de Catalunya hi ha actualment en funcionament al territori català?
70.
70, Carme.
A mi m'agrada molt el 69, però no sé què faré. 69.
I per què t'agrada el 69, Carme?
No sé per què.
Carme,
ai, digue'm.
Que a mi també m'agrada el 69, eh? El número de telèfon comença i acaba el 69.
Vinga, vinga. No me'l passes.
De dilluns a divendres de 4 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio.
És una secció nova, això, eh?
Porno en directe, està molt bé.
Amb Francesc Garriga.
Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Catalunya Migdia.
Estalvia en la teva factura de la llum amb Bon Preu Esclat Energia. Varietat de plans, energia verda i sense permanències. Contracta ara a bons preus i, a més, et bonifiquem 60 euros a la teva guardiola. Informa-te'n a bonpreuesclat.cat/energia.
El 13 de febrer és el gran dia per tots els que estimem la ràdio. Per això, durant 9 anys, hem celebrat el Dia Mundial de la Ràdio venint amb tu.
Ens has obert les portes de casa, del teu negoci...
Jo crec que és aquí.
Sí, sí.
Aquest any també vindrem amb tu, però serà diferent.
Celebrarem el Dia Mundial de la Ràdio arreu del país.
Tàrrega, Girona, el Vendrell, Torelló, Tarragona, la Seu d'Urgell,
de nord a sud,
Alldetenes, l'Hospitalet de Llobregat, Móra la Nova, Olius, Barcelona.
I serem tots els de la Ràdio Nacional de Catalunya, repartits durant tot el dia.
Catalunya Ràdio, Catalunya Música, ICAT, 3CAT Info.
I a les 7 del vespre ens trobarem a la gran festa final, a Manresa.
El 13 de febrer, Dia Mundial de la Ràdio.
Venim amb tu.
Venim amb tu.
Venim amb tu.
Vera, fibra i mòbil de veritat. Patrocinador principal del Dia Mundial de la Ràdio.
Catalunya Migdia.
Les dones i els dies.
Un programa on les dones sempre diem la nostra.
No em volia ningú. Només em volien per altres coses, però per nòvia no em volia ningú. I fins que no vaig trobar el primer nòvio, que va ser amb 19, perquè no em volia ningú.
També és veritat que les dones tenim aquesta cosa de la superdona, no? En plan, ser la mare perfecta, ser la parella perfecta. És impossible complir totes aquestes expectatives.
Tenia la tele de fons i de cop i volta un anunci de cremes antiedat per treure-les... I jo pensava, però què he fet de dolent? O sigui, està viva, passada una determinada edat. Això ja és una transgressió, no?
Les dones i els dies, amb Montse Virgili. Aquest dilluns a partir de les 9 del vespre, a través del canal exclusiu digital de l'app i el web de Catalunya Ràdio.
Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Són 3:45 de la tarda, som al Catalunya Migdia, amb la Júlia Reguer, el Jordi Cabré i l'Alba Alfagema. Hem parlat sobre la vaga de Rodalies, però avui és el dia després de les eleccions autonòmiques de l'Aragó. El Partit Popular ha guanyat aquestes eleccions autonòmiques, però aquesta nova legislatura dependrà encara més del que ja depenia de Vox, que ha estat el gran vencedor dels comicis. Jorge Azcón, del Partit Popular, ha perdut 2 escons. S'ha quedat amb 26. Vox ha duplicat els diputats que ja tenia. Ha passat de 7 a 14. El PSOE, amb l'exministre Pilar Alegría al capdavant, n'ha perdut 5, igual als pitjors resultats mai obtinguts pels socialistes fins ara a l'Aragó. La Junta Aragonesista també s'ha enfortit i ha doblat diputats, han passat de 3 a 6. Aragó existeix, es queda amb 2, n'ha perdut 1, i la coalició entre Esquerra Unida i Sumar manté un diputat. S'han quedat sense representació Podem i el PAR, el Partit Aragonès, que per primera vegada a la història de l'autonomia es queda fora del Parlament Aragonès. Amb aquest panorama, l'estratègia del PP d'avançar unes eleccions que s'havien de fer al maig del 2027 per tal d'enfortir-se i aprofitar la debilitat del PSOE no li ha acabat de sortir gens bé. És veritat que la derrota socialista és sagnant, però també és cert que ara el PP està totalment en mans de Vox, amb el partit d'extrema dreta més fort que mai. Fins i tot Jorge Azcón ho ha reconegut en una entrevista avui a la COPE.
¿El resultado redondo? Evidentemente no. Hubiera preferido no perder un diputado por Zaragoza y un diputado por Huesca, ¿no? Nosotros ahora dependemos 2 diputados más de ellos de los que dependíamos antes. Al final, para sumar una mayoría... se suma con las 2 partes, no con una solamente de las partes.
Podríem dir que el Partit Popular li ha passat a l'Aragó el mateix que li va passar a Extremadura. Allà, Maria Guardiola va guanyar les autonòmiques, però no va aconseguir la majoria absoluta que desitjava i, per tant, torna a estar en mans de Vox, ara encara més reforçat. Al PSOE hi ha hagut cares llargues, Pilar Alegría ha reconegut els mals resultats, però ha intentat posar el dit a la nafra a l'altra banda, al Partit Popular.
Estas elecciones fueron convocadas por Azcón atendiendo al mandato de Feijó y el resultado es que hoy el Partido Popular es aún más rehén en esta comunidad autónoma de la ultraderecha. Y cuando la ultraderecha avanza, seguramente los más perjudicados sean los aragoneses y las aragonesas.
Tot això, després dels resultats en la nit d'ahir, i avui hi ha hagut reunió de les executives, tant del Partit Popular com del PSOE. Anem a Madrid. Paula Brujats, bona tarda.
Molt bona tarda.
A veure, el dia després, jo diria que cap dels dos grans partits espanyols no està content amb els resultats d'ahir a l'Aragó, el PSOE perquè té uns resultats dolentíssims, igual al seu pitjor resultat històric, però el Partit Popular, clar, va fer aquestes eleccions avançades per intentar reforçar la seva posició, i avui m'ha fet la impressió que alguns barons comencen a veure clar que l'estratègia que fins ara han seguit des de Madrid no acaba de funcionar.
Sí, hi ha com a mínim nervis i crítiques discretes a l'estratègia que ha fet servir el PP a l'Aragó, perquè sí que hi ha alguns barons que reconeixen que s'han equivocat amb la campanya que han fet, massa estatal, i que això pot haver donat a les encara més a l'extrema dreta, perquè el que ha passat al final és que s'han complert els pitjors pronòstics pel Partit Popular, amb un Vox ara sí que es constata que no para de créixer, amb un PP doncs, que sembla com a mínim a l'Aragó que ha tocat sostre. Això, com deies, es veu extremadament Extremadura, s'ha vist ara, es pot veure en les eleccions que hi ha per davant, i això justament el que posa nerviosos els barons del PP, perquè se l'han jugat fins ara en dos llocs, però a partir d'ara queden més eleccions, les pròximes el mes que ve a Castella i Lleó, doncs hi temen seguir el mateix camí, no? El que també diuen a Gènova, la direcció del PP, és que com a mínim salten les alarmes, assumeixen ara ja clarament aquesta dependència de Vox, assumint també alguns errors amb això, no? Que fins i tot creuen que poden haver estat ells mateixos els que han inflat l'extrema dreta. I què ha fet avui Alberto Núñez Feijóo? L'hem vist més crític que mai amb Vox, assumint clarament que ara sí, haurà de pactar amb Vox a l'Aragó, a Extremadura, més que previsiblement doncs, també a Castella i Lleó quan arribi, i així a les eleccions que vagin venint, tot això amb l'ull posat a les eleccions espanyoles quan arribin. I per això que ha fet Feijóo? Doncs intentar marcar límits avui als d'Abascal, dient-los que no bloquegin el govern.
Vox no puede convertirse en un muro, porque los españoles no han votado eso, y porque yo no soy Sánchez. Aquí se convence, no se impone. Aquí se respeta al más votado, no se hace lo que diga la minoría o nada. Los españoles tomarán buena nota. Y no sea que igual que han castigado a un mal gobierno, como el de Sánchez, castiguen también a quien no deje gobernar.
Feijóo, Òscar, que intentava tot al principi de la seva intervenció, no?, vendre que les eleccions d'ahir són un correctiu a Pedro Sánchez, al Partit Socialista, etc etc, però que al final no se n'ha pogut estar, ha hagut d'entrar a parlar i a apel·lar directament als d'Abascal, que per cert, més o menys a la mateixa hora, doncs ja li estaven posant condicions al PP per entrar al govern de l'Aragó, que volen conselleries de pes, vicepresidències i conselleries al final amb pressupost per combatre, diuen ells, les polítiques verdes, les polítiques d'immigració, etc etc.
Molt bé, doncs ara ho sento amb tot plegat, però comencen a sortir informacions que sindicats de maquinistes donen per possibilitat que hi hagi un acord, per tant, d'aixecar la vaga.
Sí.
Això, Paula, és una reunió que s'estava fent, de fet, a la primera hora del Catalunya a migdia explicaven que estaven reunits amb el Ministeri, sembla que estan sortint de la reunió, i de moment han sortit els sindicats i donen per fet aquest acord, encara no tenim la visió del govern espanyol per confirmar que les dues parts estan d'acord amb l'acord.
Exacte, estaven reunits des de les 11, la reunió s'estava allargant, i el que ens estan dient ara els primers en sortir, que són els sindicats, hi havia CEMAF, hi havia comissions, hi havia UGT, és que han arribat a un acord per desconvocar els dos dies que quedaven de vaga de maquinistes, un acord, ens diuen, per més inversions a la xarxa ferroviària, que el Ministeri d'Hisenda finalment ho ha acceptat després d'aquestes reunions amb el Ministeri de Transports. El que no tenim encara és tot el detall d'aquest acord, tampoc tenim la versió del Ministeri de Transports, com us dic, això acaba de passar, estan tot just sortint de la reunió, i per tant, doncs, veurem en les properes hores com es concreta aquest acord que els maquinistes venen reivindicant, no?, aquesta falta de seguretat a la xarxa, reclamant més inversions després dels accidents de Còrdoba i Gelida. Per tant, l'última hora és que hi ha acord. No hi haurà vaga de maquinistes ni demà ni demà passat, però ens faltarà veure la lletra petita d'aquest acord.
Per tant, ho agafem amb pinces, però el titular és aquest, que s'acabaria la vaga i que, per tant, demà i demà passat, per tant, avui encara, exacte, es mantindria la vaga durant tot el dia d'avui, tot i que l'acord acaba de passar ara, però avui acabaran la jornada de vaga i demà passat, els dos dies que quedaven, doncs tornarien a la feina. Ara veurem la lletra petita exactament exactament en què consisteix aquest acord i confiem que el Ministeri també confirmi aquest acord i que, per tant, totes dues parts estiguin en la mateixa línia. Però la notícia a aquesta hora és aquesta, que es desconvocaria la vaga per demà i demà passat a tot Espanya, per tant, inclòs també les Rodalies en el cas de Catalunya. Fent referència als resultats de l'Aragó, el PSOE, clar, al PP no li ha anat bé, però al PSOE gairebé pitjor, perquè el tabatge és important. Vull dir, hi ha alguna mena autocrítica o no?
Sí, òbviament el PSOE reconeix que és un mal resultat, però el que fan és doncs treure importància. No? Diuen que l'Amban el 2015 va tenir aquests mateixos diputats que ha tingut ara Pilar Alegria, 18, però que llavors ell va acabar governant, però clar, llavors l'esquerra estava molt més forta que ara, començant per Podem, no? que fins i tot ara ha quedat fora de les Corts de l'Aragó. I el que fa el PSOE és, com tu deies al principi, no? desviar el focus de la seva derrota, parlant del resultat del PP, que estava més lligat que mai a Vox, i això doncs li permet tapar als socialistes aquesta debacle que han tingut a l'Aragó, que el que ens deixa Òscar és un clar missatge a Pedro Sánchez, de fet dos missatges, un, que el PSOE segueix perdent poder territorial a tot Espanya, i ja en tenia molt poc, i dos, que fracassa aquest invent de Pedro Sánchez d'enviar ministres de candidats a les comunitats. Pilar Alegría era la primera exministra que se la jugava, i ha pagat a les urnes, podem entendre el malestar que hi ha amb Pedro Sánchez, però és que després d'ella se la jugarà ni més ni menys que María Jesús Montero, que és la vicepresidenta del govern espanyol, que és un dels pesos pesants, ja ho sabeu, de la Moncloa, i que té eleccions a Andalusia. Per tant, el Partit Socialista, que constata que ho té molt complicat per recuperar aquest poder territorial, que crema ministres, no? I mentrestant, doncs, l'escenari que veiem és aquesta dreta cada cop més forta, una esquerra molt més dèbil i molt més dividida, i que als socialistes ja no els serveix, no?, alimentar la por de cabell llop dels governs del PP i Vox per intentar parar-los als peus.
No sé com ho veieu, Alba, Jordi, Júlia.
A veure, jo crec que el PP s'ha fet un tret al peu, i en aquest cas crec que és el segon. En el cas d'Extremadura és cert que Maria Guardiola, com a mínim, va guanyar un escó, en aquest cas n'han perdut dos, i l'operació, que estava dissenyada com una mena de supercicle electoral en el qual el PSOE anava perdent poder a les autonomies, és cert que està passant, però també és cert que qui perd més és el PP, que és qui haurà de governar ja directament amb Vox. Ja no és una cosa d'un suport extern. Jo crec que
sí,
Vox ara mateix...
Sí, perquè Vox ha demanat ja conselleries, clar, importants, a més.
Precisament anava a dir això. És a dir, Vox el que demana ja és poder institucional. És a dir, ells van tenir una època en la qual estaven debatent què preferien fer. És cert que en alguns casos van pactar i en altres, a la mínima que van poder, van sortir, precisament per preparar també aquest cicle electoral. Però ara Vox el que diu és que vol tocar poder i no ser un espectador de la política, sinó portar àrees molt contundents. Jo crec que la reflexió que hauria de fer avui el PP és que a nivell discursiu el seu discurs tan dur i comprar certes tesis a l'extrema dreta el que fa és donar més vots a l'extrema dreta. I per tant, el PP, espero que hi hagi una reflexió de dir no, s'ha de tornar cap al centre i veure això fins on ens pot portar. Veig a Vox molt fort, i crec que ja no és només en aquestes dues autonomies, sinó que també ho veurem a Castella i Lleó i també segurament a Andalusia. I el PSOE crec que no és conscient del seu enfonsament. És a dir, el PSOE, ara ho deia també la Paula, no? S'ha fet tota la campanya dient o jo o l'extrema dreta, però és que el problema és que la gent ja està triant l'extrema dreta. Per tant, d'aquest relat no es pot viure. O hi ha una agenda social molt forta que la gent noti al seu dia a dia, i ho vinculo amb el que dèiem de Rodalies, amb qüestions tan bàsiques com educació, sanitat i transport públic, on no hi haurà res que valgui. Sánchez ens té acostumats a fer anuncis potents, com ho va fer precisament la setmana passada amb el tema de la prohibició de les xarxes socials als menors d'edat, però crec que en aquest cas l'esquerra ha de saber defensar l'estat del benestar, i ara mateix no només no l'està sabent defensar, sinó que segurament no l'està sabent vendre. És molt difícil poder explicar-te des de la resistència, no?, un cop ja ho tens tot guanyat, intentar defensar que aquesta inversió és necessària, però és que crec que s'ha de fer un pas més.
Sí, jo... El que més m'ha interessat una mica del que hem escoltat és la reacció de Feijó. És a dir, la Feijó deia a veure si Vox és capaç de bloquejar o no bloquejar, o si de tenir sentit institucional i fer les coses fàcils. Això, evidentment, és una tàctica de negociació i segurament és cert, i segurament compta amb el fet que Vox entri. Segurament ja hi compta. Però també podria ser que estigués comptant que Vox bloquegi i que Vox no se'n surti, o que Vox fins i tot entri i després faci les coses malament, com ha passat, o no es posin d'acord, com ha passat a diverses comunitats autònomes. Ho dic perquè quan Feijó diu Vox pot bloquejar o pot facilitar, la pregunta és quina és l'alternativa. No hi ha alternativa. És a dir, és o PP i Vox, o ningú s'imagina ara mateix PSOE i PP pactant res. A no ser que Feijóo estigui insinuant que això és possible, com un govern de salvació, etc, per Aragó, que jo no ho crec, no ho crec, perquè seria una cosa prematura i segurament ajudaria molt Vox a nivell estatal, inflaria molt Vox a nivell estatal, però jo no descarto que sigui una idea que li pugui passar pel cap a nivell d'eleccions espanyoles o post-eleccions espanyoles. El que vull dir és que ara mateix Aragó sembla condemnat a un govern PP-Vox, sembla condemnat, però també m'agafo les paraules una mica de Feijóo en el sentit que demostra o mostra el seu malestar amb aquesta idea. No acaba de ser... No és que Vox representi el PP desencadenat, és que realment no li ha, sembla que no li agrada, sembla que l'incomoda, sembla que no li facilita a la seva manera de veure la dreta espanyola, no li sembla que li facilitis les coses. I vull posar aquest apunt perquè em sembla que és important a nivell de repercussions generals del que pugui passar a les comunitats autònomes espanyoles. I pel que fa al PSOE, simplement, d'acord amb el que deia la Júlia, no n'hi ha prou en dir que soc l'anti-Trump, no n'hi ha prou en dir que soc molt d'esquerres o que jo soc la panacea de la consciència social, sinó que, a més, has de ser eficient, has de poder demostrar-ho, has de poder tenir una idea més enllà de simplement regularitzar 500.000 immigrants o augmentaré les pensions o etc, sinó que has de poder demostrar que el teu discurs és millor, més útil, més lluminós, més pràctic, més materialitzador que l'altre. I això a l'esquerra espanyola li està costant, al PSOE concretament, li està costant molt.
Álvaro, et sento sobre aquest tema, però la Paula està parlant d'una cosa i de l'altra. I el Ministeri, Paula, confirma l'acord amb els maquinistes.
Sí, efectivament. L'acord que anunciàvem al Ministeri de Transports ens confirma aquesta hora que efectivament hi ha acord amb els sindicats per desconvocar la vaga de demà i de demà passat. Apunten també que s'ha arribat a un acord per augmentar la inversió, que és també el que deien els sindicats quan ara que sortien, i que donaran durant la tarda més detalls d'aquest acord, per tant estarem pendents, però si efectivament les dues parts confirmen que hi ha acord i que no hi haurà vaga de trens ni demà ni demà passat.
Molt bé, doncs aquesta és, ja tenim les dues parts, per tant ara ja és encara més confirmat el que jo us avançava fa uns minuts, i és que no hi haurà vaga demà i demà passat, queda desconvocada aquesta vaga als trens a tot l'estat, i especialment ha afectat a Rodalies avui, i per tant sembla que demà hi hauria d'haver...
La mala normalitat.
Creu els dits que hi hauria d'haver normalitat, però ja sabem que normalitat i Rodalies no se sap molt bé què vol dir. Alba, que t'havia deixat amb la paraula a la boca.
Sí, no, bueno, me n'alegro doncs, que hi hagi aquest acord, i perquè mira, així poder demà, no sé si et podrem tornar a tenir vida normal, que hem de desplaçar-nos, però com a mínim és una bona notícia. No, en relació a això que estàveu comentant, dels resultats a Aragó, a mi, o sigui, em neguiteja profundament i cada cop que, no, que es materialitza aquest augment, no, aquest auge de l'extrema dreta, és com, ho he vist realment com una patada a l'estómac, perquè veus com es reforça, no, aquest discurs de l'extrema dreta com un actor central, que a més està esdevenint com un partner necessari ja per governar moltes de les zones de l'estat espanyol. De fet, l'altre dia a Extremadura, no, que comentaven que hi havia com aquest bloqueig, no, per acabar de pactar com es governava, i vaig sentir que des de Vox se'ls deia al PP que havien de decidir amb qui estaven, si amb la Joventut Extremenya o amb la Nord africana, no? Vull dir, aquesta és la polarització política cap on ens porta, i al final també fa molta por perquè estan introduint una sèrie d'aspectes, no? Per exemple, en temes de polítiques migratòries, en temes de seguretat i ordre públic, abans parlàveu de les polítiques verdes, amb educació i valors culturals, que realment estan tensionant molt, estan posant un tipus d'idees absolutament simples, senzilles, i que a més apel·len a coses molt viscerals i molt a l'odi també.
L'antifeminisme,
o sigui, realment, no, estan construint una societat de l'odi, no? Perquè és els uns contra els altres. I aquí a més estan com aprofitant, no, també doncs tota aquesta onada d'aquesta polarització de que està passant també a Europa, però també arreu del món, i amb aquesta percepció de crisi d'aquests partits tradicionals, no? I aquí ho recupero una mica allò que dèiem de la narrativa del sistema fallit, no? I de com estem en contra d'aquest status quo, i per tant ara mateix el meu vot va en contra de tot. I ells, com que s'estan erigint en aquest anar en contra de tot, però quan vas en contra de tot, si no tens el que abans dèieu, cap alternativa, on anem? Al precipici?
Llavors, ostres, jo crec que ara hi ha estudis molt interessants que expliquen com el cervell, com la neurociència està explicant com el cervell connecta molt més amb aquests missatges, no? tan senzills, no? Tan simples, que són els que posen sobre la taula l'extrema dreta. Però em preocupa profundament perquè és el que diem, sembla que cada cop, no? Estan ocupant més espai de decisió, i això que deien, no? Que volen carteres, segurament doncs deuen voler interior, bueno, aquest tipus de carteres en les que poden arribar a fer absolutes aberracions, que hi haurà coses que jo no sé si hi haurà marxa enrere, no? I això també em preocupa profundament.
Pues clar, el que és més inquietant, o jo vull elevar-ho el tema estatal, perquè el que és més inquietant de la pujada de Vox és què passa si això puja realment a nivell estatal. O sigui, hem viscut, a nivell espanyol hem viscut. Escolta, si manen els socialistes, vol dir que Espanya es desfà perquè tot és comunisme i tot és massa progressista? No, s'ha demostrat que Espanya aguanta uns governs socialistes, encara que fossin corruptes i el Gal, etc., però més o menys el sistema institucional aguanta. Després vam dir, escolta, això aguanta Espanya que el PP mani? Perquè, ostres, el PP, hi ha molts franquistes, i això, vés a saber si això el sistema ho pot aguantar o no. Espanya va aguantar això. D'acord. Pot aguantar Espanya pactes del PSOE amb independentistes i pactes del PP amb independentistes nacionalistes? Sí, més o menys ho aguanta. Això el sistema més o menys ho pot aguantar, amb algunes queixes, amb uns grinyols i amb alguna deriva que després hi ha el procés, d'acord, però més o menys això ho ha aguantat. El que no s'ha demostrat mai encara, i encara no hem pogut veure, si Espanya pot aguantar un govern influït de forma determinant per l'extrema dreta. I això no ho hem vist mai. Jo tinc els meus dubtes que això Espanya ho aguanti. És a dir, que el sistema, no Espanya, que el sistema constitucional espanyol, tal com està entès avui dia, això ho aguanti. Jo diria que és massa radical, jo diria que és massa bèstia. Veurem, I és possible que els dos partits majoritaris, PP i PSOE, siguin conscients d'això, que això es carrega el sistema constitucional espanyol d'alguna manera, o més d'una manera. Si són conscients d'això, poden actuar i arribar a alguna mena d'entesa prèvia o de condicions prèvies de què passa si això succeeix, o deixar-ho estar i dir, no, escolta, això realment vol dir que Vox ha vingut a salvar Espanya. Jo discrepo, jo penso que se la carrega, però és possible que molta gent a l'Estat consideri el contrari. Jo estic molt, molt intrigat per aquestes dues possibilitats.
Deixa'm, Júlia, que acomiadi la Paula Brujals des de Madrid. Paula, alguna cosa més sobre aquest tema? Perquè sé que tens un ull posat en això i un ull posat en els maquinistes
Sobre aquest tema, que per fer-ho encara més complicat, ningú descarta que hi hagi repetició electoral tant a l'Aragó com a Extremadura, i que, no arribessin a acord, gairebé, si no m'equivoco, pel que ens deien de calendari serien el mateix dia, totes dues, no? Doncs, per tant, veurem aquí el PP i Vox com s'entenen o no, si arriben a un acord, si hi ha repetició electoral o no, si Vox entra al govern i quines sessions fa el PP, que ja en va fer en el seu moment, fins que després Vox va marxar dels governs.
Molt bé, doncs alluirem a la Paula Brujat. Recordeu aquesta notícia que hem explicat, i és que hi ha hagut acord a la reunió que hi havia entre el Ministeri de Transports i els sindicats de maquinistes, els sindicats ferroviaris, i per tant, demà i demà passat es desconvoca la vaga que avui hem tingut, que en principi era per 3 dies, finalment haurà durat només un dia, tot el dia d'avui. Aquesta tarda encara hi haurà vaga, però demà no hi haurà vaga. Paula, gràcies. Bona tarda.
A canvi de millores en inversió, manteniment i personal. Això és el moment el que tenim fins ara.
Molt
vinga,
bé,
una abraçada.
Tarda, gràcies, igualment.
Adéu.
Durant la tarda, òbviament, el 3cat Info i els bolletins informatius, i aquesta nit al Catalunya Nit tindrem més detalls sobre aquest acord que ha desconvocat la vaga. Júlia.
No, jo no estic d'acord amb que el sistema aguanti tot. Bàsicament perquè vam tenir una crisi econòmica sense precedents, que va deixar milers de famílies al carrer, i crec que precisament això és el que pot tornar a passar, no tant potser a nivell econòmic, veurem, perquè tal com estan les coses tampoc ho descarto, però sobretot a nivell humà i a nivell social.
Clar, clar.
I crec que aquí és on hi haurà una regressió molt forta, i també espero que tingui la reacció pertinent, no? Però sí que crec que alhora Vox ha aconseguit una cosa a Madrid, que ho hem vist sobretot en els últims anys, que és normalitzar-se com a força política. És a dir, Vox a Madrid té les portes obertes de l'empresariat, del propi Congrés, fins i tot hi ha agitadors ultres, no?, que tenen ara mateix via lliure. És a dir, crec que s'està perfilant també Vox com una línia política molt dura, xenòfoba, evidentment,
però digerible.
Però dins del sistema democràtic. És a dir, han aconseguit fer aquesta perversió i, per tant, no em sorprendria tant que aconseguís arribar a un acord amb el PP per governar la Moncloa.
Però és que fixa't que a Itàlia, que va passar una mica semblant, Giorgia Meloni està governant i no està fent tot el que deia en la campanya electoral. Clar. I, per tant, s'ha convertit en una força que, tot i que és d'extrema dreta, però digerible, podríem dir, no?
De fet, Aliança Catalana aquí està fent una mica el mateix. És a dir, Aliança Catalana, ara que ha aconseguit que tothom sàpigui què és, estan començant a girar el discurs per apropar-se més cap a Junts, per intentar agafar encara més votant de Junts i ser Junts qui s'està movent més cap a Aliança Catalana. Per tant, aprofitar aquest, entre cometes, trasbàs discursiu per guanyar-hi encara més. És el que ha fet Vox amb el PP.
És possible que se n'estigui sortint i és possible que no tant. És a dir, tens raó amb el tema de Meloni. Meloni ha sigut capaç d'institucionalitzar el seu discurs i fer menys por, diguéssim. Ara posem-nos, per exemple, en el cas de Trump. En el cas de Trump és el contrari. És a dir, ha multiplicat les temences que teníem. Jo penso que en Espanya, un partit d'extrema dreta espanyol, és una cosa que hauria de fer por a tota Europa, vista la història.
30 segons per l'Alba, que és fàstona que crec que vol entrar.
No, i també volia dir que o sigui, si ara ja costa, no?, seguir la política, perquè a vegades apagaries, no?, veient el que passa sobretot a Madrid, perquè hi ha un fang allà discursiu i de relacions absolutament violentes, les dificultats per aconseguir consensos amplis quan entri l'extrema dreta o el PP que intenta radicalitzar-se, tot això també tensiona molt el que dèiem, no?, el sistema, no?, i llavors jo crec que serà com molt difícil, i és fàcil també que ens portin a un bloqueig, perquè si impossible, no?, arribar a pactes. Llavors, a mi, el que deies, no?, aquesta paraula inquietant, a veure què passa amb l'extrema dreta, em preocupa per això que deia en Jordi també, o la Júlia, perquè hi haurà coses que no, potser no es podran revertir. Per tant, amb això hem d'anar molt de compte.
Doncs a veure com evoluciona tot plegat després d'aquestes eleccions. Amb la Júlia Reguer, el Jordi Cabré i l'Alba Alfageme, gràcies a tots tres. Fins la pròxima.
Gràcies.
Pràcticament les quatre. Recordeu la notícia que us hem explicat fa tot just uns minuts, i és que hi ha hagut acord entre Renfe, el Ministeri de Transports i els sindicats que estaven en vaga, i per tant demà no hi haurà vaga a Rodalies i de fet a tots els trens de l'estat espanyol. Renfe està confirmant ara que encara que volgués, aquesta tarda és impossible reprendre el servei perquè els maquinistes no estan treballant i perquè és impossible tornar a col·locar els trens a les capçaleres. Demà al matí és quan Renfe espera tenir els trens a les capçaleres i, per tant, espera demà al matí poder donar un servei el més normal possible. Durant la tarda tindrem més informació. Ho deixem aquí, de seguida el Francesc Garriga i els blocs informatius del 3cat Info.